Als pròxims minuts ens agradaria conversar amb una persona que tota la temporada passada vau sentir precisament a aquesta hora del matí, que és el José Luis de Vicente. Què tal, José Luis? Bon dia.
Que alegria.
Amb música com aquesta, no?
Sí, similar a aquesta. Que alegria amb això, tornar al...
A ocupar la franja adequada al moment adequat.
Exactament. Em sento molt de l'Associació d'Antics Alumnes del Via Lliure i estic molt content de tornar a aquestes reunions periòdiques.
La generació de 1997, no? Que es retroben i fan un sopar. Exacte, doncs això. El José Luis de Vicente, que sabeu, els oients del Via Lliure ja el coneixeu perquè tota la temporada passada el vau sentir parlant de qüestions de futur que ens afecten en el nostre dia a dia i que, en fi, està d'actualitat perquè sempre està fent coses, el José Luis, i com sabeu que una de les feines principals és que és comissari del Sonar Més D, de la facció, és que això serà complicat de definir-ho, però la facció experimental, digital, artística del Sonar. I que ara aquesta qüestió, cada cop ho dic amb més dubtes perquè tinc la sensació que cada cop és més Sonar Més D tot, i tot és Sonar i tot és Sonar Més D d'alguna manera, però en tot cas ve aquí perquè la setmana que ve precisament és una data molt indicada, del dimecres fins al dissabte que ve, arrenca el Sonar de tardor, sí. Que és una qüestió que abans de la pandèmia no existia i que en certa manera és l'aperitiu del Sonar que vindrà a l'estiu del 2022 i esperem en qüestió molt més normal del que hem viscut fins a l'arribada de la pandèmia. L'edició de tardor, hi ha uns 300 artistes, estem parlant més d'un centenar d'activitats, una seixantena d'actuacions musicals, i és una edició que pivota sobre la qüestió de la intel·ligència artificial i la creació artística. És un debat que hem tingut en algunes ocasions amb l'estrena d'un nou festival europeu sobre intel·ligència artificial. José Luis, primer, no sé quin nivell de nervis portes, perquè tota la gent que heu estat tan vinculats al Sonar i que heu vist durant temps que això ha costat molt, veure que això ja arrenca ha de ser
excitant. La veritat és
excitant,
que l'altre dia, a la roda de premsa de presentació del festival, la sensació més que de nervis era d'una increïble alegria per la tornada. O sigui, aquesta sensació de dir estem aquí una altra vegada i estem aquí amb totes les ganes del món i a més en un moment en la ciutat que em sembla molt excitant, no? Sí. És aquest moment de sentir de ara sí estem recuperant totes aquestes coses que hem trobat tant a faltar.
Està el ressorgiment, d'alguna manera.
El ressorgiment, sí, estem al renaixement o un cert, una determinada sensació de renaixement que està als carrers, em sembla, també.
És un festival que crec que pot marcar un canvi, no? Perquè precisament arriba en un moment en què les restriccions s'estan aixecant, gairebé en queden poquíssimes ja, no? I és un festival que es farà a peu dret i sense distància, per tant no sé si és precisament aquest Sonar de tardor el que està marcant la línia en què tornen a una certa normalitat els festivals.
Em sembla que sabem que normalitat encara no ho podem dir completament i, a més, són també, pensem, festivals que s'han pensat i dissenyat una mica des de la incertidumbre.
Clar.
Un festival són molts mesos de treball. D'això tenim una mica la broma sonar de que per fer un festival cada 12 mesos s'ha de treballar 18 mesos, el qual crea una paradoxa espai-temporal.
Que no et dona temps per
complexa,
res.
Exacte. Així que, d'alguna manera, em sembla que serà el juny del 22 quan veiem el primer festival pensat des de la nova normalitat i no des de tenir plans A, B, C tota l'estona, però encara sí, serà un festival exacte sense distància de seguretat, amb mascareta,
d'empeus.
I sentint tota la pressió sonora que determina molt les experiències en un esdeveniment com sona.
Com es fa des del punt de vista del control? Vull dir que no sé quina dificultat hi haurà, si hi ha passaport Covid...
Com s'està operant en tots aquests esdeveniments en espais tancats en aquests dies. Totes les informacions ens diuen que estan molt bé, que no estan generant massa problemes logístics. Hi ha una aplicació, ara no la diré, però hi ha una aplicació que permet verificar abans d'arribar si el teu passaport Covid és legible i és legible sense problemes. I aquesta serà la mecànica i una vegada dins te podràs moure lliurement per tot el recint del festival. Els espais tenen aforaments, el hall del CCCB, el teatre, però com sempre, com tota la vida.
Per tant, la gent que estigui vacunada i la gent que tingui un negatiu en una prova que estigui validada en passaport Covid, que sàpiguen que poden entrar sense cap tipus de problema.
Efectivament.
És un festival que es fa en diversos punts. Hi ha el CCCB, efectivament, hi ha el Poble Espanyol, hi ha l'Auditori. No sé si és una experiència la que es va fer l'any passat que us permet pensar que una edició de Sonar o de Sonar Més 10, com li vulgueu dir, estable a la tardor, té sentit.
al 2020, al 2021 s'han fet esdeveniments a la tardor també com una manera de dir que havíem de continuar endavant.
Estem vius.
Estem vius i jo recordo el festival de fa un any, del setembre del 20, com un gest d'afirmació, de resistència i de voluntat, no? Aquest any és diferent, perquè aquest any és la possibilitat de fer un dels primers festivals presencials a la ciutat en unes condicions. Per mi també és un experiment molt bonic, perquè el CCB no és qualsevol lloc a la història de Sonar, és el lloc que Sonar va néixer el 94 i on va ser fins el 2012. I es dona la paradoxa de que aquests últims quasi 10 anys que hem estat a la fira, a tot Espanya hem sentit moltes vegades, sí, però aquests Sonars del CCB... Bueno, pues aquest any tenim un Sonar de 1.800 persones al dia, sense limitacions de moviment, al CCCB. És com tornar al 96.
En oh, realitat és un viatge molt més enrere.
És com un pas atrás per dar un pas molt gran cap endavant a l'estiu del 2022.
Aquest Sonar... que no sé si s'anomena Sonar de tardor. Jo tinc la impressió que era el Sonar més D dels Sonars, diguem-ne.
De fet, no l'hem dit Sonar de tardor, l'hem dit Sonar CCCB, perquè és la seva sede i és els nostres principals aliats per això, però té aquesta particularitat també de que Sonar normalment s'organitza en Sonar de dia, Sonar de nit,
sí.
I Sonar més D com una cosa que forma part d'això. Aquest any tenim un Sonar principal que té lloc el divendres i el dissabte,
sí,
al CCCB. Tenim dues nits especials al Poble Espanyol, amb Nina Kravitz i a Loren Garnier. Em sembla que també seran alguns dels primers moments festius de gran escala d'aquesta tornada, a les nits del divendres i el dissabte. I després, el dijous el dimecres i el dijous, un projecte nou, que és un projecte molt especial, que és aquest projecte que hem fet de fet, no amb la col·laboració, sinó per petició de la Comissió Europea, del programa Stars de la Comissió Europea,
sí,
que se dedica especialment a una cosa que vam parlar moltes vegades la temporada passada, l'Atlas dels Futurs Possibles, que és la relació que hi ha avui entre la comunitat dels artistes com a investigadors i les altres comunitats d'investigadors, la científica, l'acadèmica, la tecnològica, per mirar aquest nou front tant tecnològic com cultural, com la intel·ligència artificial des de l'àmbit de la música. Són dos dies totalment bolcats en pensar com canviarà la irrupció de la intel·ligència artificial, la noció, les formes de creació, les tecnologies de la producció musical i la creació musical.
El José Luis de Vicente ho ha explicat moltes vegades i crec que tot l'entorn del Sonar hi estan d'acord amb aquesta qüestió i empenyen cap a aquesta direcció, que és el d'esborrar a vegades les línies que separen l'art de la ciència, la tecnologia, internet, etc., del que és la projecció artística, no? Aquesta vegada estem parlant d'un nou festival incorporat, no? Que és aquest d'intel·ligència musical i música, organitzat o coorganitzat amb la UPC,
sí,
per tant, amb tot aquest aspecte que té, fins i tot hi ha participació del Barcelona Supercomputing Center, no? Quin potencial té la intel·ligència artificial dins del món de la cultura i dins de la música?
De fet, com una de les forces que s'està reorganitzant moltes processos i es relaciona amb moltes indústries, el món de la cultura ha irrompit tanto, evidentment, com un nou conjunt de eines que canvien la manera de fer coses, com també posar a la taula preguntes, que moltes són inclús una mica filosòfiques, acerca de què vol dir creativitat. I és la creativitat un atribut exclusivament humà. I què vol dir...
Pot ser una màquina creativa, no?
I què processos de col·laboració tenen lloc quan una forma de creativitat i una altra forma de creativitat que no opera exactament de la mateixa manera se unen i se combinen en nou classes de processos. Aquest és un moment molt específic d'investigació científica i d'especulació artística que està tenint, que els últims 5 anys ha creat molt, molt pensament, ha posat a molts artistes a treballar des de distints fronts, s'està colant també cada vegada més en espais del dia a dia, en espais culturals de la ciutat també, i serà el protagonista absolut de dos dies que, a més, precisament per aquesta relació que deies, no solament es desdibuixen, jo crec, que els límits entre les fronteres, entre investigació investigació científica, desenvolupament tecnològic i creació artística, sinó entre la mateixa noció d'espectacle i d'experiment. Mm-hmm. I moltes d'aquestes coses que farem en aquests dos dies tenen també una voluntat molt definida d'experiments en processos de cocreació en el que han estat implicats científics de la UPC amb artistes de distintes disciplines en quatre projectes nous que se presentaran específicament en el context d'aquest festival.
Vols dir que en el fons aviat pot ser que els músics siguin científics i els científics músics?
A mi
ja hi són, no?
Bueno, em sembla que, com dèiem, cada classe de comunitat d'investigació produeix una classe determinada de coneixement, però el que sí em sembla és que aquests coneixements no són estancos mm-hmm. i separats, sinó que hi ha d'alguna manera hi ha formes en què el que passa en una esquina del pensament té un impacte, no? I determina el que passa en una altra. I tenim molts exemples els últims anys de com passen aquestes trasbassaments del que era una idea artística que pot acabar solucionant un problema tècnic i viceversa.
Perquè, en el fons, diguem-ne, podríem consumir ja avui música creada en intel·ligència artificial. No sé si només afecta la música, pot afectar les lletres?
Afecta ja les lletres, absolutament a tot.
Creada per una màquina.
Sabem que, hem parlat d'això abans, no és creat amb una autonomia extrema, sinó mm-hmm. que és entrenar a màquines sobre grans conjunts de dades que han sigut produïts per persones. I entonces, en aquesta relació és crear lògiques d'aprenentatge, el que deim deep learning, sí. machine learning, perquè trobem estratègies o vies de solucions, de propostes alternatives, de sistemes que poden presentar això a la taula i de dir, mira, en aquesta situació pots fer això, això o això, perquè tenim tots aquests antecedents d'alguna manera.
Parlaves de Nina Kravis com una dels personatges que marcaran aquesta recuperació musical de la ciutat, no? I teniu sessió de DJ amb intel·ligència artificial al Pati de les Dones dijous, dia 28. I ara que estàvem sentint-ho, m'has parlat també de Laurent Garnier. Qui són aquesta gent, pels que no el coneixen?
No, Laurent Garnier és un dels DJs més importants dels últims 40 anys. És una figura absolutament clau en la història de la música electrònica. I, de fet, aquesta edició és important per a ell perquè és una gran tornada als escenaris en la nit del dissabte, però també estarà al festival, perquè una de les col·laboracions amb el Festival Inèdit, que comença aquests dies, no?
Sí.
I Laurent Garnier presenta...
Ostres, tu, l'Inèdit, que és un altre lloc fantàstic de la ciutat de Barcelona.
I sí que està també aquests dies arrencant, i entonces, de fet, Laurent Garnier estarà al Sónar, em sembla que és el dissabte, em sembla mm-hmm. que és, de dia, a presentar la pel·lícula que s'estrenarà el diumenge en una conversa amb nada más y nada menos que el nostre J. Bayona, el nostre
Home.
Director de cine, que acaba de tornar de Nova Zelanda de rodar El Senyor dels Anells. Le troba en un moment molt interessant. I Garnier és un clàssic de Sónar i és un gusto trobar-lo. I Nina Kravis és una de les DJs més importants del món. És d'ací, punt. És la manera més directa de dir-ho.
Cap on anem, de Vicente, amb aquesta recuperació?
En general?
Sí, no, home, no. Cap a la... No, al Sónar. És a dir, cap on creus que camina? Ara tenint en compte que bueno, hi ha hagut una parada importantíssima quan ha passat sí. amb una pila de festivals. Tots tenim la sensació que sent un festival de rellevància internacional i amb aquesta capacitat d'autotransformar-se permanentment, no de mutar permanentment, sí. M'imagino que havent tingut una parada és una cosa molt dolenta, però alhora també és un marge per repensar moltes coses.
És veritat, hem tingut l'oportunitat de repensar coses perquè també el Sónar té en su mateix ADN aquesta voluntat inquieta de fer un reset de tant en tant, no?
Sí,
de replantejar-se les preguntes bàsiques. I l'última vegada va ser fa 10 anys quan vam fer el moviment del CSSB a Plaça d'Espanya i va ser la creació de Sónar MSD, que va començar el 2013. 2023, que està aquí a la tornada de l'esquina, és un any molt important per Sónar, perquè és el 30 aniversari.
I em sembla... Hosti, que ja us heu posat ja com a pressió que heu de canviar-ho tot una altra
vegada. Aquestes coses, aquesta casa, són molt importants i se tenen molt...
Cada 10 anys ha d'haver-hi un canvi gros.
A mi em sembla, i potser estic dient massa, però ho diré, que era molt lògic per nosaltres que tornar al 2022 no pot ser tornar on ho van deixar al 19, mm-hmm. perquè el món ha canviat, perquè nosaltres hem canviat, perquè aquest món i aquesta indústria ha canviat, i així que estem en el gran repte de pensar que quan obrim les portes al juny del 22, estarem en un... en una situació distinta que ens permite també provar coses distintes.
Però és que el Sónar fa molt de temps que no és un festival de música, no? No només és un festival de música.
El Sónar mai va ser només un festival de música, però és veritat que ja fa un temps que em sembla que posa en qüestió quals són els límits i quals són les definicions de lo que és l'experiència de la música en viu i també i dels límits del que fan els músics i també de la seva relació com molts altres mons. A mi em sembla també que una cosa que passarà segur quan ens digui on anirem és que els festivals hauran de ser cada vegada més singulars. Més, d'alguna manera, que el que proponen no és intercanviable amb 300 altres classes de cites, perquè cada vegada hi ha més,
no? Mirar, diguem-ne, la llista, l'alineació d'un festival no sigui paral·lela a un altre que està doncs, a 300 quilòmetres,
no,
la proposta que no sigui
que un festival no és
intercanviable,
no? No és un desfile de nombres, no és solament una llista. És una visió, és una història, és una narrativa i és una experiència. I a mi em sembla que en el món post-pandèmia, Dios, quan
no
tornarem mai a dir un post-pandèmia?
Jo quan estic dient post-pandèmia sempre penso, bueno, sí, post, bueno, intra, no sé com dir-ho.
Exacto.
Estem allà atrapats, no? En un món post-pandèmia, si no vols dir així, què?
Sí, l'experiència, què passa quan estic, d'alguna manera, en aquestes coordenades espacials i temporals, quan l'he donat l'oportunitat a un entorn, com és el gran territori d'un festival, de... atacar i apelar tots els meus sentits durant 3 dies, si vols, que és un període molt intenso, ha de ser d'alguna manera algo molt justificat i molt únic. Perquè si avui no tenim un problema és el del contingut, el de l'accés al contingut. Tot és contingut, el contingut està en totes parts. Però les experiències no són contingut, són contextes, són comunitats, són entorns i han de ser, a mi em sembla, molt singulars i molt úniques per estar molt justificades.
Mira, et faré una última pregunta, perquè hi ha molt de pes en la... en la programació local, crec que més del 50% dels artistes són d'aquí. Hi ha segurament una de les actuacions més esperades és de Maria Arnal, hi ha l'Star Tarralena, hi ha la compositora nord-americana Holly Herndon, per cert. Que ja sabem que s'interrelacionen perquè el dia que ens veu venir a presentar el disc de la Maria Arnal i el Marcel Bagés, que en fi, és dels discos més esperats dels últims temps, com a fenomen, com a experiència, ja hi havia participació amb aquest artista que es diu Holly Herndon, que potser algú que ens escolta no sap ben bé qui és.
És molt simple, no podíem fer un festival de música d'intel·ligència artificial sense Holly Herndon, que és probablement el nom més conegut o molt important d'haver introduït les tecnologies d'intel·ligència artificial i molt especialment en la veu, en la generació de veus artificials. Holly va col·laborar amb Maria en Clamor, en el seu últim disc, amb Maria i Marcel, en el Cant de la Sibila, en la versió del Cant de la Sibila, i quan van començar a parlar amb Holly, Holly va a llançar un projecte durant el confinament que es diu Holly Plus i que bàsicament és un sistema d'intel·ligència artificial que permet agafar qualsevol gravació vocal de voz,
sí,
passar-ho per aquell sistema i que adquiera el color, el timbre, l'entonació de la seva voz. D'alguna manera pots fer que qualsevol cantant cante amb la Holly Herndon. I amb Holly van parlar i van dir, per què no fem un projecte que és el primer ensemble vocal, conjunt vocal de voces en directe, que combine un cor en directe que combine voces humanes i voces artificials.
Déu meu.
No humanes junts. I en esta voluntat...
Bueno, és un cor que no et pots queixar del costat perquè és una màquina, no? De dir, bueno, no has encertat la nota, no?
De fet, em sembla que té molt a veure amb testejar els límits. Però és que, a més, i això és molt increïble, Holly estava molt interessada perquè una de les primeres companyies en desenvolupar un sistema artificial de creació de veus humanes artificials és de Barcelona. És una empresa que es diu Volvo, Voltrontex, que va ser el resultat d'una fusió, d'una col·laboració spin-off entre la Universitat Pompeu Fabra i Yamaha i que va a llançar un software que es diu Vocaloid fa 20 anys. 20 anys.
Déu meu.
Tenen una enorme trajectòria. Era Holly deia, vull treballar amb aquesta gent i podem fer d'aquesta cosa, podem treballar amb cantants de Barcelona. I va dir, bueno, pues ahí está María y Tartarelena, que estaven perfectes, i han estat tota aquesta setmana bueno, estarà aquesta propera setmana a Hangar, al Centre de Producció Artística d'Hangar, treballant en aquest experiment que es veurà i que cobrarà dimensió el dijous a la tancada del Festival de Música i Intel·ligència Artificial.
José Luis, tu ja saps que periòdicament jo m'espanto mirant el futur, no? I llavors, a mi em sembla molt bé que la intel·ligència artificial faci cançons. A mi em sembla molt bé que la intel·ligència artificial faci lletres.
No, els humans, a mi sembla la intel·ligència. Sí, sempre és això.
Ja, però jo t'ho exagero. T'ho porto a l'extrem. Però les veus no cal que les toquem, perquè llavors ja em quedo sense feina, ja ho saps, això també.
Bueno, ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí, perquè clar... O sea, el
un programa de ràdio fet entre jo
artificial
i una intel·ligència artificial radiofònica, ja començo a veure problemes amb això, eh?
De fet, a mi em sembla que molts tertulians són perfectament clonables, reemplaçables. O sea, tu els dones l'argumentari, no?
Holly Herndon, porti'ns 14 tertulians, sisplau.
Exacte, tu poses l'argumentari ahí i ala, ja està.
José Luis de Vicente, que hi hagi moltíssima sort, moltíssimes gràcies i, de nou, molt content de veure't aquí en aquesta teva hora dels caps de setmana.
Molt
moltíssimes
content
gràcies.
De tornar al dissabte.
Una abraçada.
Una abraçada.